La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs vinga, ja som aquí un altre cop, com cada dilluns, per fer aquesta tertúlia de les pilotes. Número 43, la segona des de que ha començat aquesta nova temporada. I avui, doncs, avui tenim pràcticament el ple, no? Ens ha faltat el Mirmi, però no podia venir i esperem, doncs, que ho pugui fer en properes tertúlies. Un moment, no parleu si no estan els micros oberts, que teniu aquest vici de dir coses amb el micro tancat. Aviam, Cucalón, què vols dir? Què vols
dir? Clar, amb dos penals a favor que li han picat, com vols que vingui?
Ah, vale, va per aquí això.
Jo és que no sé, no sé.
Jo és que crec que l'home està liat amb el tema de l'aigua.
Segurament.
Ja està.
Segurament.
Sí. Què vols dir, que el Madrid fa aigües o què?
No, home, no. Madrid és molt Madrid.
El Madrid és molt Madrid. Bueno, avui ens acompanya Enric Sorribas.
Què tal?
Hola.
Bona tarda.
Ens acompanya Jaume Porta.
Bona tarda, bon migdia, bon aprimidí, bon...
El Cuca, que ja l'heu sentit. Hola, Cuca.
Benvingut. Hola, bon dia a tots.
I avui incorporem, atenció, a Joan Marc Flic Miralles.
Bravo!
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 Bravo! Bravo!
Bravo!
Com està? Com està el senyor Flic Miralles?
Molt bé, bon dia a tothom. Gaudint de la feina.
Sí, gaudint de la feina i gaudint del Barça, no? M'imagino, Joan Marc.
També, sí.
Bueno.
No ens podem queixar.
No, oi? Qui ho anava a dir, fa 4 dies?
Abans de la parada de seleccions ja dèiem alguna cosa, eh?
Bueno.
El que passa és que no hi havia tertúlia.
Bueno, però tu ja m'entens, no? Tu ja m'entens, el bròquil s'està florint. No, sí, escolta, sí. No, tu ja m'entens, Joan Marc, que si ho comparem amb la temporada passada i tenint en compte que sou són els mateixos, excepció de Dani Olmo, com ha canviat això, eh?
No, excepció de Dani Olmo no, eh?
No ben bé.
Home, pràcticament.
No, ja l'he fet fort i n'hi ha molts.
No passa res, ara estaran 4 setmanes o 5 sense tenir-lo, vull dir que...
Sí.
Ja està.
Hi ha el caçador, hi ha l'Hector Fort, n'hi ha molts que ja els teníem a casa.
Bueno...
I, en canvi, no jugaven l'any passat, aquest any, sí.
Bueno,
i també tenen un any més.
Sí.
Que són nois molt joves i tenir un any més sempre és un plus, eh? Per exemple, el nivell del Lamine Yamal és molt diferent del que tenia a principis de la temporada passada. Ara sí. Ja és un jugador que està allà en el top mundial, eh?
Sí, no? Esteu d'acord aquí?
Sí. No, jo no dic res perquè tens tota la raó del món. Vull dir que és que...
Vale, no, ho dic per si hi havia algú que deia...
No,
tot bé. Bueno, a veure, comencem, ja que hem començat parlant del Barça, doncs comencem parlant del partit que van jugar, el derbi aquest que van jugar...
Derbi.
Perdó, no. Derbi no derbi, en va ser.
Voltaco.
Els derbis, qualificació. Els derbis són... equips de la mateixa ciutat, no del mateix país.
Correcte. Ho diem perquè hi ha hagut un... El Barça, no?
Va començar el Girona, ahir en el dinar de directives dient que estaven a cal no sé què i preparant o a punt ja pel derbi. I ja vaig llamar el derbi. Potser no serà derbi, serà una altra cosa, però no serà derbi.
Evident, no? Sí. I el Barça també, no?
Un WhatsApp del canal oficial del Barça, hem guanyat el derbi.
Bueno, doncs que quedi clar que no és derbi, que partit normal i corrent, perquè els derbis, evidentment, com deia el Cuca, i aquí tots
equips
estarem d'acord...
Equips de la mateixa ciutat.
Això mateix, equips de la mateixa ciutat.
I l'Espanyol ho és per història, no perquè sigui de la mateixa ciutat, que ara juga a Cornellà.
Però l'Espanyol té la seu social, la té a Barcelona.
Home, clar.
Ja t'ho he dit, per història.
És Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona.
Sí.
Estem d'acord, no? Miralles?
Sí, estic d'acord.
Vale, perfecte. Bueno, aviam, què us va semblar el partit? Tu, Miralles, què et va semblar el partit amb el Girona?
Bé, a mi em va semblar un Barça sublim.
Excel,
meravellós.
Sí.
Com dèiem, deu Girona l'any passat,
sí.
Pues, s'ha girat la truita i el Barça va arrasar amb el Girona, almenys a la primera mitja hora. Després es va refer una miqueta el Girona, com és ben normal, però vaja, el Girona va marcar al final el seu golet de l'honor, però el Barça n'hagués pogut fer dos o tres més. I les ocasions hi van ser. Vam veure joc combinatiu, vam veure joc vertical, vam veure detalls tècnics molt interessants i fantàstics per part de molts jugadors. I la veritat, jo no tinc res a dir o res a retreure en aquest equip de Flick, que sembla que, a part d'haver caigut bé en el club, ha caigut bé en els jugadors i han entès el que l'entrenador volia d'ells. L'entrenador tampoc és que faci un discurs filosòfic, futbolístic, que a vegades hem tingut aquí a Can Barça, on s'havien d'alinear els astres, la gespa, el sol, la lluna i els espectadors perquè les línies traçades anessin bé cap a la porteria. És algo bastant més senzill el futbol i em sembla que Flick ho té molt clar. I sobretot també una cosa molt important, no s'escolta a l'entorn, perquè tampoc ho entén, i això em sembla que també és molt bo, perquè em sembla que un dels errors que va fer Xavi l'any passat va ser de voler acontentar un cert entorn que volia un joc d'aquests estratosfèrics filosòfics que ni ells mateixos entenen i no va funcionar.
A veure, Enric.
Bé, primer el Barça... em referia a això darrer que ha dit. El Xavi, perdona, però era la quinta essència del tiki-taka i su punyetera madre. Aleshores, ell va voler morir amb el seu model, i això ho parlàvem l'any passat, sí. I el Barça no tenia equip per jugar a el que Xavi volia jugar. Perquè ell volia imitar el Barça de Guardiola i era inviable perquè li faltava Iniesta, li faltava Xavi, li faltava Busquets, li faltava Messi. O sigui, passa que el Xavi, tal com vaig dir l'any passat, per mi era i és un entrenador pèssim i no era pel Barça. Ja està. Passa que se'l va posar intentant replicar el que va fer a l'època Guardiola i salvar-li el cul a la porta i no li va sortir bé la jugada. El primer any va guanyar la Lliga un any i semblava que havia de ser. No fotem les coses com siguin. El Barça amb Xavi no jugava res i l'any que la va guanyar és perquè va guanyar els partits 1-0, 0-1 trencant la quinta essència del futbol. I quan va intentar aplicar el seu model, el seu model no va funcionar. Dit això, respecte al partit de l'altre dia, el Barça va jugar molt bé, molt. Per tant, jo crec que hi ha tres jugades que al final atacaven també d'alguna manera allò de tenir la sort dels campions. No? I això que jo vaig la setmana passada, que per mi el Barça guanyarà la Lliga i veient com juga, perquè Flick és un bon entrenador i el Barça té unes bones bases per poder treballar perquè el que ve per darrere és molt bo i tal com s'ha comentat, tenen un any més i això li dona pes a l'equip. Hi ha una jugada que és l'aturada que fa Ter Stegen en el remat de cap que si allí t'arriben a marcar no sé què hagués passat, perquè el partit ja torna a canviar, ja no se't fot 0-2 i és un 1-2 i pot variar una miqueta. Bueno, em sembla que era 1-1 i després et passa a ser el 0-2. Després hi ha el penal que honestament, i ho hem parlat a fora, no entenc per què el penal del Madrid és penal i el penal del Barça no l'entenc quan la setmana anterior se l'havia picat en el València. Saps? Vull dir, tornem a tenir un criteri que no entenc i no dic que ho sigui, més que és per entendre per què alguns penals ho són i alguns no ho són, depèn de les samarretes que portin o portin els altres. Per tant, que també hagués pogut, diguem-ne, suavitzar una miqueta la situació, tot i que el Barça va ser infinitament superior i no hi ha res a dir, no? Jo crec que el Barça va guanyar justament, però jo crec que l'any passat, quan el Barça també estava guanyant a Girona i van marcar aquell gol i aleshores el partit va canviar, que el Barça es va atabalar, si us recordeu, que després van remuntar el partit de seguida. En canvi aquí, quan hi ha hagut aquesta opció, no va passar. Per això vol dir, a vegades, aquell petit matís de si la pilota t'entra o no t'entra, et canvia totalment un partit.
Molt bé. Cuca.
A veure, el Barça ahir va jugar... no diré excels, però molt bé sí que va jugar. Davant el Girona no va estar a la talla de l'any passat, va jugar un bon partit, jo no diré que va jugar un mal partit, però no a l'altura de l'any passat. El que has dit del penal, jo, si no ho he entès malament, i no sóc cap expert, però quan una persona... quan una pilota ve d'un jugador propi del teu equip...
Sí, d'un rebot.
D'un rebot. I, a més, estàs d'esquena, vol dir, no estàs posant la mà per parar res. Tens la mà, te toca la mà de rebot la pilota, això no ha de ser penal mai, mai. Que hi ha hagut penals així... a favor del Madrid, diguem-ho clar.
No. El que va haver l'altre dia no va ser a favor del Madrid, no. va ser a favor de la Real... No,
és que...
va ser en contra de qui va ser.
Del Valer?
A veure, perdó. El penal que ell... El penal que ell li perdonen al Barça... Perdona'm, deixa'm acabar, sisplau. El penal que ell li perdonen al Barça, o no li perdonen, sisplau, aquest penal no se li va pitar a favor i se li va pitar en contra al València. Exactament el mateix penal. I el segon penal, el del Picinius, a Noeta, no li van voler pitar al Barça fa jornades. Jo no dic quin és bo ni quin és dolent. Jo vull que m'ho expliquin. Perquè és una conya marinera, ja està. És això, endavant amb el programa.
Estic d'acord amb tu amb el que acabes d'explicar. Que ens ho expliquin com funciona. Però amb el reglament a la mà, no, si el rebot ve d'un jugador del teu propi equip, mai pot ser penal.
No, és que jo crec...
I més si està d'esquena el que toca.
No, per això et dic, si jo crec que jo d'entrada crec que tots els rebots no haurien de ser-ho, ja d'entrada, perquè és dir, un rebot és un accident, és una circumstància, i no és allò que jo voluntari. Per tant, vol dir, seria aplicable a tots. Però què passa? Tal com ha dit el Jaume, que ho havíem parlat abans, alguns ho són i alguns no ho són, i casualment van a favor sempre de les mateixes samarretes, el meu dubte era aquest. Jo no he dit que sigui penal, he dit que t'haguessin pogut picar aquell penal, perquè una setmana abans l'havien picat, i no va passar res.
Vull recalcar que l'àrbit, en vivo i en directe,
el pica penal.
I és el VAR, el que li diu, que no ho és, ves tu a mirar que no ho és, que és un rebot.
No, però si et dic, si és el mateix que el del Real Madrid, és a dir, per mi, el penal que li piquen no ho és.
Dit això, el partit no va anar de que s'hi piquen aquest penal.
No, el Barça
hauria pogut marcar, en va marcar 4 i n'hauria pogut marcar 8. Tranquil·lament, perquè el porter del Girona li tenen de fer una estàtua allà a Montilivi. És veritat que el Ter Stegen en va parar un remat a boca de canó, que, noi, hi ha que aplaudir, perquè això són uns reflexos, o potser se la va trobar, jo no ho sé, això.
Però va fer una parada
extraordinària.
A veure, tampoc és cap novetat que Ter Stegen, que és un porter extraordinari, foti aquest tipus de parada, que a més sembla més aviat una parada d'un porter d'handbol que no pas d'un porter de futbol. No, però estic acostumat al Ter Stegen a fer això.
El tio té molts reflexes.
Dit tot això, i per concloure la meva intervenció en aquest tema, jo diria que ahir va fer un bon partit al Barça, no el va fer tan bo al Girona, i que era d'esperar. Jo esperava que ahir el Barça guanyés, i guanyés bé, perquè està portant, des de l'inici de la Lliga, 15 de 15, està portant una línia que si segueix així, potser sí que et donaré la raó. Ja fa dir, la setmana passada, ja et vaig dir que era massa d'hora de parlar de campions, perquè és massa d'hora, 5 partits sobre 38 no fan res, però, home, si segueix així, potser sí que tindràs raó, eh?
Li dic al Joan Marc, que la setmana passada no hi era, que ja l'Enric, doncs, va dir que veia el Barça, doncs, campió de Lliga. Jo no sé si tu, Joan Marc, també amb això ets més prudent o no, o hi ha també el Barça campió de Lliga.
Jo vull ser prudent en el sentit que la plantilla que tenim és curta, hi ha molts jugadors joves, ahir mateix ens lesiona a Olmo, que havia sigut un dinamitzador del joc de l'equip en els partits que ha jugat.
Olmo, que per altra banda, no oblidem, ja ho comentàvem també abans de començar la tertúlia amb el Joan, amb el Jaume, que és un jugador que s'acostuma a lesionar.
Té un historial bastant important. La temporada que ha jugat més partits en va fer 46, va ser la 2021, i en les últimes tres temporades ha jugat menys partits que el Pedri, per exemple.
Imagina't.
O que l'Ansu Fati.
Imagina't.
L'Ansu Fati, no, que encara no l'ha jugat cap.
Encara, pobre.
No, no, a les darreres tres temporades l'Ansu Fati ha jugat més partits que el Dani Olmo. Això són les xifres que et dona l'estadística, eh? Mm-hmm. Però, vaja, a veure, que ja ho sabem tots, que el Dani Olmo té aquesta propensió, però vaja, també hem tingut la desgràcia del Marc Bernal, la desgràcia del Fermín, que també en té per 3-4 setmanes.
Ara el Dani Olmo.
Clar, i ara el Dani Olmo, és a dir, la plantilla és la que és, i, per exemple, per jugar contra un Mònaco dijous s'haurà de fer un invent al mig del camp. És a dir, que hem de ser prudents, perquè el Barça està jugant molt bé, però si tenim una plaga de lesions i Déu no vulgui, algun dels dos jugadors determinants, com el que juga a la banda dreta i que no direu seu nom per no agafar-lo, que no li passi res, perquè aleshores sí que tindrem un problema i potser aquesta ratxa de victòries i de bon joc que s'acaba per culpa d'això.
Ja. De tota manera, ara que parlem de lesions, és algo que si troba el Barça, s'hi troben també molts equips.
El Madrid també va divertit
amb el tema de... I potser això també és algo que possiblement s'hauria de mirar, no? I jo parteixo de la base de que potser són masses partits, perquè és una bestiesa.
Bueno, però després, mentre tinguis un senyor com el de la Fuente, que diu que si inicies de temporada tampoc poden correr, vull dir, demostra el nivell intel·lectual de qui està portant el futbol a nivell mundial. Vull dir, cada vegada foten més partits, els acaben jugant sempre els mateixos, perquè al final també és una cosa per retroalimentant, perquè ells volen jugar i el club els interessa, i tot van retroalimentar la piloteta, però al final el que surt perjudicat és el jugador.
Hi ha una cosa clara, els jugadors prefereixen jugar que entrenar.
Sí, bueno.
Però coincideixo amb l'opinió vostra. Si aquí no s'hi posa remei a nivell de despatxos de gestionar això com s'ha de gestionar, tindrem lesions que amb 50 jugadors en plantilla no en tindrem prou.
Ja, sí. No ho dubto. Per cert,
a mi m'ho preguntaràs, que em va semblar el partit?
Sí, home.
Ah, vale. No, per res.
No. Mira, saps què? No t'ho preguntaré.
Vale, ben fet, així m'agrada.
Ja està, fer punyetes.
Hotel Guillem, per tu sent d'aquest espai.
Això mateix, ja està. Hala. A veure, no, que deia que una de les coses que no em va agradar va ser l'entrada de Ferran Torres, que a més no venia a cuento absolutament de res, ja quan fins i tot el Barça estava ja 1-4, i no ho sé, vull dir, és una entrada bastant criminal, sincerament, no sé què opineu, però vaja, em va semblar lamentable. Se'l va expulsar, evidentment roja directa, però vull dir, no sé per què ha de fer entrades d'aquestes característiques.
Digue-li una anada d'olla, digue-li una passada de voltes, no ho sé. Tampoc no el trobarem a faltar, no, Ferran Torres? No vull ser dolent, però...
No vull ser dolent, però vull dir que no
és aquella baixa tan preocupant, tampoc.
A mi em sembla, aquesta pregunta que tu has fet, és de que el Ferran Torres té ganes de jugar,
sí, clar.
I com té ganes de jugar, vol surt amb tot al carrer.
Ah.
I llavors, doncs, bueno, passa el que passa quan no ha de passar, perquè tu ho has dit.
Deu tenir ganes de jugar i que... al contrari, ja no jugui.
Bueno, llavors, sí. El que va fer està molt mal fet i l'han expulsat. Ara veurem per quants partits l'expulsen. No ho sé.
Ha demanat perdó. Què menys?
I bueno, però a mi em sembla que és una qüestió de que... se sent que hi ha gent més jove que ell, com el Jamin Lamal o d'altres, que han passat per sobre de la seva opció. I ell es considera més veterano que aquests xavals joves que entren a l'equip i que, bueno, ell està de suplent, està que entra en substitució de...
Sí, no és el titular indiscutible. Va, Jaume, vinga, que t'ho pregunto. Vinga, a veure, què et va semblar el partit?
Vaig a dir una cosa molt original. Em va agradar molt el Barça. El que sí que volia fer uns matisos particulars. Primer de tot, a l'entorn no se'l fa callar perquè l'entorn no està dient res.
No.
Si l'entorn està encantat.
Tots mutis i alegria.
Està encantat. I després una altra cosa, amb aquesta tertúlia es va defensar Xavi, el Xavi la temporada passada. Mm. Ho sé, perquè jo precisament estava al cantó contrari.
Sí.
Vull dir, es va defensar Xavi. Tot el que s'ha dit, vull dir, tot el que es va arribar a dir sobre Xavi, sobre els plantejaments i tot. A mi el que m'agrada molt és que aquest Barça de Flick, encara que m'hauria de sentar com una patada al fetge, però és que cada dia em recorda més el Bayern de Munic del 8-2 a Lisboa. Cada dia, cada dia. I l'Enric ho deia la temporada passada. Dic, bueno, també, però la setmana passada deia l'Enric, diu, i no us en va fotre dotze perquè no va poder. I tots els partits del Barça me'ls estic veient igual. Me'ls estic veient igual. Sí. Jo continuo molt sorprès amb l'empresa i com es presenta tot. Ara, jo hi havia una cosa que defensava la temporada passada i l'anterior i la continuo defensant. Evidentment que estaré molt content si es guanya la Lliga, si es guanya la Copa, ja no et dic ni la Champions ni altra cosa, però jo estic molt content amb la filosofia del joc i amb la manera de fer, i a mi això de moment em satisfà moltíssim, perquè no m'ho esperava. Ja ho vaig dir la setmana passada i ho torno a dir, no m'ho esperava.
Ja, no, és que jo crec que ningú s'ho esperava, sincerament. Jo crec que, aviam, els que esteu aquí, a banda de, que, com diu ell, tu t'ho esperaves?
A veure, jo esperava que el Hansi Flick fes un canvi respecte al Xavi, perquè el Xavi era el tiqui-taca,
sí,
com ha dit ell abans, del Guardiola, i aquest home era una altra forma de fer, que és el del futbol força i el futbol pressionant. Si us vau fixar, ahir pressionaven a l'àrea rival, no mig cap, a l'àrea rival. I això, i van posar molt de compromís moltes vegades, el Girona, és més, el primer gol del Lamine Yamal va ser amb una pressió d'aquestes que li va prendre la pilota al defensa central i va marcar gol. Per tant, aquest senyor està aplicant, com bé heu dit un de vosaltres, no recordo si ha sigut tu, s'assembla molt al joc d'avui del Barça, al del 8-0, o 0-8, o 2-8, que ens van fer a Lisboa. Per tant, jo m'esperava que hi hagués un canvi, potser no tan victoriós, de 5-5, aspiro que siguin 10-10, ja veurem, però potser no tant, però sí que aspirava que hi hagués un canvi, que podia ser a bé o a malament,
perquè evident.
Les coses, si la piloteta entra, sona bé, i si la piloteta no entra, nyap.
I una forma física extraordinària.
És que aquest era el tema.
Jo crec que és el més...
La forma física és brutal.
El que tenia clar amb Hansi Flick és que una altra cosa no, però que el que seria el fondo físic seria innegable, perquè en el famós partit del 2-8 que s'està comentant aquí, si recordeu, Thomas Müller, allò anava...
Com una moto.
Exactament. I és un tio, exactament, que tenia una certa edat i allí el més tonto corria. Per tant, el que sí que tenia clar és que el Barça canviaria la manera de jugar i jugaria un futbol molt més contundent, molt més directe, molt més pressionant, i evidentment amb la gent que té per darrere, que és gent jove que s'ho poden permetre, és a dir, no estem parlant d'una certa plantilla que
té un tenir... Lewandowski que ja no està jove,
Sí, però bueno...
Però com està jugant Lewandowski, sí, però, com jugava l'any passat.
Sí, però exactament, per això et dic que s'ha fet un canvi molt important. Em sembla que va ser Pedri el que li va pintar la cara l'altre dia en el... Em sembla que va ser Pedri, El que li va pintar la cara a Xavi dient, hombre, ara sí que físicament estamos bien.
Ah, sí.
Estic parlant d'un tio que, teòricament, gràcies a Xavi, és el que és.
I que li va dedicar el gol al Flick.
Ah, sí, al Flick. Per això t'estic dient que aleshores...
Que es va abraçar
el Flick. El Xavi deu tenir una col·lecció de muñecos vudú Escolta, més que cada partit és
però hi ha una diferència brutal de com jugava el Barça la temporada passada a nivell físic.
I les implicacions.
Que s'arrossegaven.
El Xavi, com jo dic, és de l'escola de l'Iniesta. O l'Iniesta és de l'escola del Xavi, perquè tanto monta tanto. Eren grans jugadors tècnicament, els millors del món, indiscutiblement. Ni el Barcelona ni Espanya tindrà mai una mitja com Busquets, Xavi i Iniesta, això la millor mitja del món, indiscutible per tot, encara que siguis del Madrid.
Bueno, i a més campions del món.
Sí, però aquí jugaven el futbol tècnic, és el futbol del tiqui-taca, de teva, meva, no sé què, i per més força que hi hagués a l'altre cantó, com hi havia tanta tècnica, sobrava. Clar, després voler fer el mateix, com has dit tu abans, amb d'altres jugadors, però si no hi ha aquella tècnica, el futbol força, que és el que emplea el Madrid, el Bayern, este i l'altre, pues et passen per sobre, que és el que li ha passat al Barça en les últimes dos o tres Champions.
Sí, sí, no sé si el Joan Mar vol afegir alguna cosa.
No, 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 la veritat és que estic bastant d'acord amb tot el que, es diu.
Molt bé.
Però jo crec que el Xavi, a la seva primera temporada com Terza, és més pragmàtic a nivell de joc i per això es guanya la Lliga. No es deixa o no escolta tant el que se li diu de l'entorn, aquest entorn que demana justament aquest futbol de toc i de possessió i tot això. És un futbol molt més pragmàtic perquè arriba de nou i el que vol és treure resultats. Mm-hmm. Però en canvi la segona temporada hi ha aquest canvi que ja ho diu a principi de temporada, la temporada passada, que intentaran jugar millor, més maco i tot, i aquí es perd. Mm-hmm. Es perd perquè no, estic d'acord amb el que deia l'Enric abans, que no tenia els jugadors l'any passat per fer aquest tipus, yeah, aquest tipus d'això, yeah. I després té la mala sort també que se li lesiona a Gavi, que se li lesiona a Valde, que Lewandowski fot una baixada de nivell de joc comparat a la primera temporada, pues, brutal. No sé si perquè també no acaba de veure-ho clar i no s'acaba de posar a to, i això fa que la temporada acaba com va acabar. I jo crec que Flick pues ara pues, ho fica... És un tio que és professional, és un tio que és coherent, és un tio que diu el que vol fer i que fa el que diu. Quan ho sents a les rodes de premsa i quan veus, per exemple, ahir la substitució d'Héctor Fort després que en el darrer partit l'abracés perquè no li havia donat minuts, i ja ho fa jugar quan estem 4-0. Mm. I que és un tio que jo crec que el jugador sap que va de cara, i em sembla que Xavi a vegades, i potser perquè tenia la dinàmica del vestuari abans, saps? D'haver estat jugador en aquest vestuari. Mm. No acabava d'anar de cara amb alguns jugadors.
Molt bé. Tanquem el capítol Barça, que déu-n'hi-do, i anem al capítol... Digues.
Jo li vull reconèixer un momentet només al Joan Marc una cosa. Quan tots ens estaven tallant les venes, jo el primer, després del Gamper contra el Mónaco 0-3, l'únic que va mantenir la fe i l'esperança va ser en Joan Marc. Mm. I li vull reconèixer. Mm-hmm. Ja està reconegut.
Molt bé. A veure què passa... A veure què passa. Espera, esperarem a veure què passa perquè abans tenim publicitat i de seguida continuem amb més coses aquí a la tertúlia de les pilotes.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, al centre d'Andorra.
Molt bé, doncs deia, tanquem el capítol Barça. Recordem, això sí, que el Barça jugarà el dijous contra el Mónaco.
Amb set de venjança.
Perquè ja sabeu que el Mónaco va guanyar el Gamper, no?
L'únic títol que guanyarà el Mónaco que tenc.
Home, estan prou bé, la Lliga Francesa.
Sí.
Home, però suposo que guanyarà el PSG, com és habitual. Bueno, a veure, anem a parlar de l'Espanyol, l'equip revelació.
Ja sabia que riuríeu.
Continua la Maria, per el que
jo
veig.
Jo continuo. Bueno, l'Espanyol que, evidentment, tenia una patata calenta damunt de la taula bastant considerable. Me'n recordo que la setmana passada deia l'Enric s'ha de guanyar aquest partit, com es va guanyar amb el partit del Rayo, perquè després ve el Real Madrid, ve el Villarreal, que a més...
Ve el Betis. Si anem al camp de Betis, ve el Mallorca.
Això mateix. Bueno, es va guanyar 3-2, al final patint una miqueta i tal, però que, bueno, escolta, si poder els culers deien, home, hòstia, amb 15 de 15, no m'acabo de creure al principi, jo tampoc em podia creure, ni crec que tu tampoc, que de moment em portéssim 7.
Sí. Jo havia... Per mi, l'Espanyol havia d'haver arribat al final d'aquesta jornada entre 7, per anar bé, entre 7 i 10 punts.
L'equip de guanyant el Valladolid, no que vam perdre.
És a dir, jo comptava amb l'Atlètic de Madrid també palmat i vam empatar, amb el Valladolid comptava ben empatat i vam perdre, per tant aquí s'ha compensat. La Real Societat era un partit que el donava... Previsiblement palmant a casa, perquè sempre es guanya la Real Societat, i van jugar i van palmar. I després, evidentment, a l'Alavés i Rayo, si vols mantenir la categoria, els has de guanyar sí o sí. Aleshores, tal com vaig dir la setmana passada, com la selecció passa per guanyar els partits que has de guanyar, i a casa, doncs de moment estem seguint el menú apropiat. No?
Yeah.
Va ser un partit que a mi l'Espanyol em va agradar força, però com no sabem viure amb la tranquil·litat, ens vam dedicar a regalar els gols, perquè quan l'Espanyol millor estava jugant els hi regales a l'1-1,
el primer va ser,
que és absolutament de l'amic Aguado, que perd una pilota al mig del camp, i després el senyor Cabrera en metro nata deixa que un tio li foti un barret i li guanyi la posició, o sigui, tot bastant surrealista, i quan l'Espanyol es fot 3-1, que està jugant molt bé, pues deixes que es fotin un gol de córner prèvia aturada espectacular de Joan García, no? I a partir d'aquí ja patia, aquí va, els darrers 15 minuts van ser de nivell aquell intens, perquè l'equip que més centra l'àrea és l'Alavés, per tant però bueno, jo crec que l'Espanyol progressa adequadament, que es diu. Li estan posant ganes, que és la base de tot plegat. I mentre et dic aquests partits que s'han de guanyar, els guanyis, estem comprant números per quedar-nos a primera divisió a la rifeta, que aquesta és la part important. A l'Alavés, a mi, no és que em digui res de l'altre món, fins que va començar a jugar Joan Jordán, que aquí aleshores sí que es va notar que és un tio que la toca i la toca, no fotem.
Sí.
Però és el que et dic, si l'Espanyol juga amb intensitat, igual a la intensitat de l'equip rival, tampoc tens, de la nostra lliga, diguem-ne, no tenim un equip infinitament inferior com per no ser capaços de competir, no? Aleshores, el que està clar és que hi haurà una lliga, quan hi ha l'altre dia, de 8-10 equips que has d'intentar no ser dels tres tontos, que es quedin a baix, i amb els de dalt, pues mira, tot el que puguis rascar botes, és a dir, la setmana que ve si rasquem amb el Real Madrid, pues em fotré d'hòsties, si rasco amb el Villarreal i rasco amb el Betis, pues em fotré d'hòsties igual, i el que sigui de fer és guanyar el Mallorca. Aleshores, si jo d'aquests 12 punts acabo amb 4 o acabo amb 5 punts, hòstia, pues hauré acabat amb 12 punts la primera quarta part del campionat més o menys, i em puc fotre hòsties perquè estic en la mitja, si multiplico per 3 m'he fotut 40 punts i estic salvat. O sigui que aleshores aquest és la meva anàlisi senzilla de guanyar l'Alavés, de guanyar l'Eganés, de guanyar les Palmes, de guanyar aquests són els que has de guanyar, la resta és regalo.
Molt bé, Jaume, correcte?
Sí,
no? Totalment, una anàlisi molt bé, no?
No, i tant, totalment d'acord. Tot el que sigui l'Espanyol, jo crec que amb el que li ve ara, és objectiu imperdonable no guanyar els 3 punts al Mallorca. Val? Tot el que vingui de rebot, beta, treu-li després, m'entens?
Sí.
Que després, que tu puguis pensar si a priori, contra el Madrid, el Bernabéu i tots aquests partits que li venen Betis i Villarreal. Imagina't. Doncs, déu-n'hi-do. Clar, una cosa que a mi m'agrada molt de l'Espanyol és que té un entrenador que és més perico que Ricardo Zamora.
Sí.
Això sembla que no, eh?
Sí,
però és una cosa que fa molt, que fa moltíssim.
I ha caigut bé, també, a la
plantilla. Sí, també. A més, un senyor que va dir, diu, jo no sé el que pensa quan van pujar, diu, jo no sé què pensa la propietat. Diu, jo em vull quedar. he complert l'objectiu.
Sí, sí.
Diu, jo em vull quedar. I, bueno, de moment sembla ser que... Lo que sí, estava per cantar-vos lo de Balón de Oro, Puado, Balón de Oro, però, bueno, va.
Molt bé el Puado. Que va
molt bé, sí, molt sí, bé, sí, molt sí, bé. Sí, sí. I, a més, un altre que... Jo és que, siguin de l'equip que siguin, jo dic molt en sèrio, jo aquests jugadors que continuen tenint l'escut a dintre, jo els admiro moltíssim.
Sí, home, jo crec que l'Espanyol, un dels avantatges que té és això, que la gent, el que he dit abans, la gent està implicada.
Sí.
I hi ha 4 o 5 tius que els colors
s'identifiquen molt.
Joan García és un cas flagrant, tens el cas de Puado, que és un cas flagrant, tens el cas ara d'Omar, pues, també porta des de molt petit. És a dir, hi ha 4 o 5 tius que li estan posant aquell plus, i també ho vaig dir, si els cedits et surten bé, aquest és el plus definitiu. És a dir, la sirena del pastís és que Kral et surti bé, que Belit et surti bé, que Kedira obri bé la banda, que el Cardonal corri bé. És a dir, que aquesta gent que l'any passat li van anar molt bé anar a l'Alavés i es va mantenir de sobres, però aquest any els tinguis tu i et vagin bé. I aquesta és la base del nostre equip, i l'entrenador forma part d'aquest pack, que és un tio que, tal com has comentat, em sembla, no, el Joan Marc, que va de cara, no? Doncs el meu entrenador va de cara i no, perquè tampoc té un altre discurs, és que no pot fer una altra cosa.
No.
I aleshores crec que això els jugadors ho tenen molt clar. I l'altre dia, no sé qui ho deia, en un programa de ràdio, que l'avantatge de l'Espanyol respecte als altres anys i poder respecte a altres equips és que tots tenim molt clar les garrofes que ens juguem. És a dir, la propietat ja passo, perquè no hi són, però tota la part esportiva, el que és els jugadors com a tal i l'afició, tots tenim molt clar que el que anem és a sobreviure com puguem.
Sí, sí.
I això et dona aquell plus que l'altre dia al camp de l'Espanyol, amb el 3-2, no hi havia un run aquell de ai, sinó que la gent anava... vamos, no? Igual que en el playoff, vamos a lo que vamos y que sea lo que sea. Perquè ningú dona per fet que tu a l'Alavés n'has de fotre 5, perquè tu ets l'Espanyol, a l'Alavés és una merda. No. L'Alavés és la teva lliga i procura guanyar l'Alavés, que són 3 punts que fas tu i ell no fa.
I
això ho tenim molt clar des del de dalt al de baix.
Molt bé. Cuca.
A veure, jo la primera cosa que resaltaria de l'Espanyol és que té un gran entrenador. Que no se'n parle perquè és l'entrenador substitut de 2 o 3 que venien amb un pamfleto de grans entrenadors
i que va ser un desastre.
Sí, sí. I aquest senyor que ha vingut de suplent està demostrant per mi que és un bon entrenador per l'Espanyol. Primera cosa. Segona cosa, penso que en aquest últim partit ha tingut molta sort a l'Espanyol, últims 20 minuts.
Sí, sí.
Déu meu, el bueno, que és ja. Perico, jo no vaig patir gaire perquè no sóc perico.
No, però ja ho deia... Ja
vaig patir per tu.
Ja ho deia l'Enric.
Però sóc català i és un equip català, i per tant, atenció, no em va agradar gens com va anar. Tercera cosa, d'acord amb el que has dit tu, hi ha 4, 5 o 6 jugadors que senten els colors i que lluiten d'inici a final. El mateix que li passa al Barça aquest any, que la majoria dels jugadors són de la Masia, amb 2 o 3 fitxatges importants i listo. Llavors, bueno, penso que la nota de l'Espanyol per mi és necessita mejorar. No el suspenc, però necessita mejorar, bueno, que seria similar a un suspensi.
No, bueno, el que deia l'Enric, no? Progressa adequadament, no? Dins del que...
No? Necessita mejorar, perquè si no ho passarà malament amb equips de la seua lliga.
No, ja no estic parlant
dels grans.
Jo et dic, ja per anticipat, que ho passarem malament tots els partits, perquè per guanyar suarem sang, això ho tinc claríssim. Però per què? Perquè hem de tenir clar... El que tenim, és que vull dir, no tinc un tio... O sigui, a l'Espanyol s'ha gastat 0. 0. O sigui, hem reforçat un equip amb 8 o 9 tios a 0. Per tant, vol dir, tot el que et vingui és bote. Tot el que et vingui és bote. Jo et dic que...
Joan Marc.
A veure, aquest partit contra l'Alavés a mi em va agradar, l'Espanyol.
Sí, a mi també.
Jo no li demano més a l'equip que els jugadors sumin. I el que vaig veure en el partit és que tots van sumar, tots van remar cap al mateix costat. I després, clar, si tens a Puado marcant 3 gols a cada partit, pues,
ojalà, que... cada partit.
Tant de bo.
Ojalà. Balón de Oro.
Bueno, a mi m'ho heu sentit moltes vegades aquí. Jo crec que el millor jugador que té l'Espanyol és Javi Puado.
Sí.
El que passa que el Puado té alts i baixos.
Sí, ja ho sabem. Sí.
Hi ha moments de la temporada que desapareix, hi ha partits que no se'l veu, i que té ratxes en què no marca i, i s'encaparra, i qualsevol pilota que li arriba la vol ficar a dins, i no és això. Bueno, no sé si amb aquest entrenador li ha fet entendre o li farà entendre i mantindrà el nivell de joc que ell té. És un tio que és internacional sub-21 i que no...
I absolut.
Bueno, pues sí, absolut també. No, també. Recordava que l'havien convocat a l'absolut. Però vaja, que té un nivell, i que té el nivell, el millor nivell que hi ha en l'Espanyol és ell. És el que ha de tirar del carro. Si Puado tira del carro i després Juan García està al nivell que se li ha vist la temporada passada i fins ara tota aquesta temporada, doncs jo crec que l'Espanyol té bones bases, per molt que hi hagi algun que no acabi de donar, però jo crec que la gran força que té l'entrenador actual és que ha fet entendre als jugadors que han de remar tots del mateix costat. Jo el que no veig i que havia vist en d'altres temporades a l'Espanyol és jugadors fer la guerra pel seu compte i no sumar per l'equip. Per exemple, un que va fer la guerra pel seu compte a la seva darrera temporada a l'Espanyol va ser Sergi Darder, per exemple.
Darder.
I això, aquest any, no veig jugadors que vagin pel seu compte en l'equip. Veig un equip sòlid, veig un equip fort, i després, clar, les individualitats són les que són. Però si arriben a un nivell que té Puado o s'hi acosten, pues l'Espanyol no tindrà problemes aquest any.
Tant de bo sigui així. Aviam, una cosa. Algun comentari sobre el Real Madrid? O prefereixes felicitar la teva dona?
Jo felicito la meva dona. Vull felicitar-la amb tot el cor, que avui fa 69 anys.
Ah, moltes felicitats.
Moltes felicitats.
I després me'n vull recordar de dos amics que ens han deixat aquesta setmana passada. Un és el meu amic i company de partit, Everest Vilaginés, que en pau descansi, i l'altre és el meu amic i exparroquià, perquè ja, bueno, potser està enterrat a la parròquia, però ja també ens ha deixat, el Joan Carles Grau. Sí. Que en pau descansin els dos.
President del meu Consell d'Administració.
Sí. Ah. Que en pau descansin els dos, que per mi dos grans persones ens ha deixat.
Molt bé. Doncs això, que descansin en pau.
Apaga si el Gràcies. El Cuca arriba a dir ara no, prefereixo parlar d'un Madrid. Bueno.
Bueno.
Bueno. Bueno.
És que per parlar malament no cal que en
també
parli.
També tens raó.
Vale. Ara, del Madrid vols dir alguna cosa, Jaume?
Quina lleterada. Vull dir...
Castillo, a veure. Letona,
no,
Ato...
la que faci falta. Aviam. Reconec que, clar, escudar-se amb els pals també és una miqueta... Perquè si algú tira tres vegades al pal, com la Ponferradina ahir, que ens va fer quatre pals... És que també el punt de mira el tens massa fi, eh? Però quina lleterada. I jo continuo pensant que no juguen a res. No. Ara, això sí, el que per ells no servia, perquè si a la jornada 4 o la jornada 5, i ho sabeu tots perfectament, el Madrid traia 4 punts d'avantatge al segon, la Liga estava superganada, vamos a centrar-nos en la Champions, ara és muy pronto todavía.
Yeah.
És muy pronto todavía. I també m'agrada molt que es veu que Empané se le ve muy feliz. No, jo, la felicitat d'Empané, jo la comparteixo.
No et va agradar, Mbappé?
Eh?
Va fer alguna
cosa? No, a veure, és que si la llum d'esperança del Madrid és que la plantilla del Barça és corta i joven, queda mucha Liga, i malgrat el paperet d'estressa que està fent el nano, a Mbappé se le ve feliz, nen, aquest any riuré.
Vale,
ja està.
Tu vas veure el partit?
Jo vaig veure el partit i aleshores, per mi, la Real Societat va jugar molt millor que el Madrid.
Uita.
Molt millor. I la Real Societat, que contra l'Espanyol no, a mi no em va agradar, i vaig considerar, hòstia, que ve l'Espanyol.
Sí.
El Real Madrid li va fotre un traje a mida. Jo crec que va tenir la sort de que els 3 o 4 pals no van entrar ni un. I després, és com tot, té la sort del penal. Primer penal, que és penal.
Claríssim.
Amb el qual et posa damunt 0-1 i el partit ja canvia, perquè això és com tot, el Madrid jugant amb velocitat, amb el que té davant, li és molt més fàcil jugar, i després l'àrbitre acaba d'arreglar-ho refrendat pel VAR amb un penal, que m'agradaria que algú m'expliqués exactament aquell penal. Per mi, el Madrid com a coses a tenir en compte, evidentment també té molts lesionats. El Madrid també està jugant amb quadro, tot i que té un equipàs, però està jugant amb quadro. A l'altre també se li va fotre en l'aire el Brahim.
El Brahim, sí, que té per...
Sí, per tant, vol dir entre Brahim, Camavinga, Bellingham... allà està tot deu lesionat, no? També.
Sí, 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 sí.
Aleshores, doncs, bueno, és un equip que a hores d'ara li falta Kroos, i tal com vaig dir l'altre dia, per mi, li falta un José Lu. I això el Madrid ho trobarà a faltar.
I tant.
I crec que aleshores el Madrid aquest any, per això el que he dit que el Barça li veig molts més números que el Real Madrid, jo el Madrid no el veig com a equip per fer. Igual ara la setmana que ve em fotrà 18 i em quedaré com un tontet.
Però no, és que només falta que jo hagi dit el que he dit perquè...
No, ja et dic, i es fotran un traje perquè es fa... Home, perquè a mi teòricament Vinícius mala de fotre, Mbappé mala de fotre, Rodrigo mala de fotre, mala de fotre l'Hendrik i... No, i a Guler.
I escolta, i a més a més, històricament l'Espanyol sempre és l'equip aspirina, allò que soluciona els problemes dels equips que ho estan passant malament. Mira, per posar-te un exemple que es pogués produir. El València és l'últim que, a més, amb un punt i que també està resultant una autèntica sorpresa. Si el partit de la setmana que ve, en comptes de ser el Madrid fos el València...
Bueno, això ho tenim clar.
Tenim clar que palmem.
Bueno, però tenim clar perquè a nosaltres ja farien el que convingués perquè València guanyés, com va passar, que ens van fotre segona.
També.
Però jo crec que València no és cap novetat ni cap sorpresa. Jo us ho vaig dir fa dues o tres setmanes quan vam començar la tertúlia. Per mi, Sevilla i València tenen nom, però estan en el mateix pack que està l'Espanyol. I a València té un punt afegit, que és el cas del Rafa Mir.
Sí.
Perquè el fitxatge estrella del València era Rafa Mir, sí. Ja està apartat de l'equip, sí. I veurem com acabarà aquest tema. I això a nivell intern no és fàcil de portar. I si t'estàs quedant a baix i ja tens un punt de 15... no estarà bé ni la setmana que ve no s'entra aquí jugant, però si tinguessin la dalla de que també el palmen, es foten amunt de 18 i recordo el que li va passar l'any passat al Granada i el que li va passar l'any passat a l'Almeria. Tu un cop estàs a baix no és tan evident voy a ganar 4 i voy a ser Dios.
I què consta? Què li toca, Jaume?
Girona.
Ostres,
a Mestalla.
Bo pel Girona, a veure si... Bueno, a més el Girona té...
Vull parlar de l'Andorra,
dimecres, sí, anirem ràpid. Ara
que
dimecres el Girona va al camp del PSG.
El PSG, sí.
Ni menys ni menys. Bueno. A veure, ràpidament, Joan Marc, el tema que comentem.
Madrid.
Madrid, sí, clar.
El Madrid té jugadors, però no té equip. Jo crec que seria el resum.
Clar.
No juga amb un equip, juguen els jugadors, van pel seu compte, en particular el senyor Vinícius, que juga a Suaire.
A la seva, no?
A la seva.
Sí, juga al Castilla, al Vinícius.
Sí. A més, juga en el lloc d'Mbappé, perquè Mbappé no és davant de centre i no ho serà mai davant de centre. I després al mig del camp, quan jugues amb Valverde, em sembla que era Valverde, Modric, Arda Güler. És impossible que dominis al mig del camp, o fins i tot que paris al contrari, que tingui un mig del camp una miqueta potent, el de la Real Societat. Aquest any ha perdut la força que tenia l'any passat, perquè ha perdut el Merino.
El Mikel Merino, sí.
El Oyarzabal està lesionat. Però vaja, tot i així, al mig del camp de la Real Societat li va fotre un bany al del Madrid. Van dominar la pilota com van voler, amb el Zubimendi. L'Ancelotti té un problema que ha de trobar com fer un equip d'aquestes individualitats, que sembla que tingui un àlbum de cromos, però que molts cromos estan repe.
Ja. Cuca, algun comentari?
Del Madrid, que va jugar molt malament i que es mereixia perdre i va guanyar perquè li van regalar dos penals.
Em pensava que em anaves a dir senyor Ancelotti, marxa-se, o com ho deies?
Encara no.
Vale.
Perquè m'interessa que hi sigui.
A ells continuen oferint un carnet de bonat a Elche, Cuca? Que estan contents.
I a les Palmes també estan contents.
Sí, també.
Hòstia, les Palmes també, sí. Bueno, acabem amb l'Andorra, amb el Futbol Club Andorra. El Jaume, tu també vas estar al camp?
No vaig poder anar.
No vas poder. Tu vas estar al camp?
Sí.
Bueno.
Bueno, que algú li hauria de dir al Ferran.
Bueno, tots els diaris diuen Futbol Club Andorra, salva un punt i de miracle.
Sí.
L'Andorra, Un empat i gràcies.
I de res, i de res. Sí,
sí. I és una realitat, això.
Sí, sí, aviam, aviam. Algú li hauria de dir a Ferran Costa i els xicots que els partits no comencen al minut 60.
Ah, bueno.
Vale, aquesta n'és una. Segona, la Ponferradina està per sota de nosaltres ara mateix a la taula, però la Ponferradina és una candidata a pujar.
Ah.
Sí, tal com juga.
Bon equip.
Val? Sí, bon, molt bon equip, molt bon equip. La gran diferència és que ells... defensaven en bloc alt, això que ha estat tan de moda, el bloque alto, i nosaltres una hora en bloque bajo. Val? El golaç, el primer gol nostre va ser un golaç espectacular, molt maco, però va haver-hi un cagadón brutal en pilota parada per l'empat de la Ponferradina. A banda de les quatre pilotes al pal i una a porteria buida que Rati havia sortit a buscar...
bolets.
Bolets o entranyes per l'assado, perquè no sabem on està Rati encara, no sabíem on estava,
yeah.
I la van perdonar, miserablement la van perdonar. Però després també hi ha una cosa que jo volia comentar que a mi em fa molta gràcia, perquè jo no sé ben bé, jo no sé ben bé on estem, o on es pensa, qui hagi de pensar o és on estem. A partir de les 12 del migdia,
sí.
Una calorada de por, de por. Dèiem per la ràdio que, per cert, tal com va dir una cosa... dic la contrària. Ahir van fer el partit per Ràdio Nacional d'Andorra.
Ah, molt bé.
El van donar, eh?
Estupendo.
Val.
Molt bé.
Perquè és a casa.
Eh? Sí, a
casa.
A veure què passa la setmana que ve amb el Star River. A veure què passa.
Que és
sí.
De fora.
Doncs deien, no s'ha d'aprofitar que aquí fa fred i el fred ens beneficia. Toma, 12 del migdia en ple sol. I la primera vegada en molts anys que no veig regar un camp de futbol. La gespa seca.
Ja. Yeah.
Seca, seca, sí, seca, sí, seca, sí, seca. Sí, sí, sí. Que dius... noi, jo no sé ben bé si sabeu on esteu o no ho sabeu. Continuo pensant que hi ha aquí per fer bé les coses i per fer-les millor del que s'estan fent, eh? Continuo pensant. El que passa és que ara ve s'està al River, mitja taula, però la setmana següent hem d'anar a Real Societat B.
Ja.
Saps? Va, i aquest ja serà més pelut.
A veure, Cuca, ràpid tu. Com?
A veure, jo penso que l'Andorra va tindre moltíssima sort.
Home.
Que ens vam mereixer perdre... així de clar, i soc abonat i soci de l'Andorra.
Una cosa entra o l'altra.
Però va ser així, i espero que comencin a canviar coses, que no facin com l'any passat amb el Bayase, senyor Saràbia, que quan arribi el Bayase ja no serveixi de res.
Bueno. No crec que estigui al casa, per això no crec que sigui
no,
el cas.
No, no tinc passa... res en contra del Ferran
no,
Costa,
no. A mi m'agrada,
però s'han
eh?
De fer coses. I si no es fan coses i redreça... la trajectòria, anem malament.
Saps què passa? Si em permeteu ràpidament, eh? Saps què passa? El jugador estrella ahir va entrar al minut 60, que és l'Albanis. Allò va canviar com un mitjó.
Yeah.
I un jugador que jo la temporada passada me'l vaig carregar molt, que era l'Álvaro Martín, jo no sé si és un jugador que no serveix per jugar a la Lliga Hipertensión i sí a la Ref, perquè està fent uns partits memorables i ahir van sortir els dos i el mitjó va canviar completament. Però clar, això ja són coses d'entrenador que jo ja ni entro ni surto. Però, noi, a casa, venint-nos que el Nacional ha de ser un fortín, no començar a jugar fins al minut 60, què vols que et digui?
Molt bé, hem de deixar-ho aquí. Gràcies a l'Enric Sorribas, al Jaume Porta, al Josep Maria Cocalón i al Joan Marc Miralles.
Gràcies a vosaltres.
Dilluns que ve, més. I a veure què passa amb aquest inici de la nova Champions, que a veure què ens aporta.
Tinc ganes perquè no entenc res, però tinc ganes.
Sí, jo tampoc entenc res.
És com l'arbitratge espanyol, que tampoc l'entenc.
Sí, no,
només vull dir d'això, que han comprat un matalàs Lo Mónaco i allà no anem a dormir.
Ai, que bueno.
Muy bueno.
Ai, que bueno.
Adéu-siau.
Festival de l'humor.
Gràcies. Gràcies. Adéu.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.